del dèficit. Aquesta és l'expressió més usada a l'opinió publicada aquest 2013. D'aquest límit del dèficit depèn els pressupostos de la Generalitat i, com si fos una tòmbola, sempre toca, si no un pit una pelota, esperem aviat les engrunes de l'Estat. La forquilla, com si fóssim el Carles Franzino en aquelles nits electorals memorables de TV3, bascula entre l'1,2%, que seria una tragèdia segons pròpies paraules del conseller d'Economia en aquest programa, i el 2,1% segons visions que va tenir i que va saber el nostre tertulià Jaume Barberà. Si tenim en compte que cada dècima equival a uns 200 milions d'euros, estem parlant que hi ha en joc uns 1.800 milions d'euros estalviables en retallades a Catalunya, que no és baladí. Què passa? Doncs que cada dècima de més per Catalunya ha de ser extret d'alguna altra comunitat autònoma, la majoria governades pel Partit Popular. I aquests anomenats barons del PP estan amb la mosca darrere l'orella, la majoria d'ells encapçalats per aquest personatge que es diu José Antonio Monago i que és el president d'Extremadura. Ahir, Rajoy els va convocar a tots els seus barons del PP en un àpat a Gènova, al carrer on té la seu el Partit Popular a Madrid. I ara ha donat un mes més de marge per negociar amb els barons el dèficit a la carta. No confirmarà els nous objectius autonòmics fins a finals de juny o principis de juliol. És a dir, que està esperant que li apliquin el límit de dèficit a Espanya des d'Europa. Rajoy va intentar posar pau en les més de 3 hores de reunió d'ahir, dinar inclòs, una trobada que va començar amb les posicions enfrontades i va acabar amb les aigües més calmades. Rajoy es va comprometre a compensar les comunitats que compleixen i va jurar i perjurar que no té tancat cap acord amb Catalunya. Madrid, Jordi Armenteres.
Rajoy ha acabat la primera batalla, però no amb la guerra, ni molt menys. Ara arrenca la segona, la de les compensacions que donarà Cristóbal Montoro a canvi del dèficit a la carta per les autonomies del Mediterrani. I no es conformaran amb poc. Monago i Herrera, presidents extremeny i de Castella i Lleó.
No soy partidario de la simetría. No obstante, vamos a ver qué dice el Ministerio de Economía y Hacienda.
Fórmulas, compensaciones, aplicaciones de otros instrumentos, transferencias finalistas, márgenes en otros conceptos que, en definitiva, permitan llegar a esa conclusión.
I tots pendents de Catalunya, i els barons van rebre el compromís de no donar cap tracte preferencial a la Generalitat. Ignacio González, de Madrid.
No hay ninguna negociación, ni bilateral, ni ninguna negociación por detrás con Catalunya respecto a esto, ni a ninguna compensación.
Això sí, Rajoy va aconseguir que els qui havien entrat traient foc pels queixals a la seu del PP en sortissin resignats, tot i intentar vendre que aquí el que és important és que redueixi el dèficit. Fins i tot un deia que no s'havia parlat en cap moment de dèficit asimètric. Els seus mateixos companys el van haver de desmentir.
La batalla dels barons durarà encara 5 o 6 setmanes més, fins a la primera o segona de juliol, i Montoro és qui haurà d'acordar xifres amb tots els consellers en una negociació que ni molt menys agradarà a tothom. Escoltem ara el comentari que posa el Fidel Marreal.
Discutint entre autonomies sobre el límit de dèficit, queda constatat que hem assumit la lògica de l'austeritat. Com diu en privat un conseller, la diferència entre un dèficit més o menys estricte serà la mateixa que hi haurà entre unes retallades dramàtiques o catastròfiques. Estem barallant-nos per administrar la misèria. I en aquest terreny crida l'atenció veure el PP, el campió de l'uniformisme, fent servir tota mena d'eufemismes per tapar la realitat, que no serà altra que una solució asimètrica, com no pot ser d'altra manera en un estat compost. Diuen els governants populars que hi haurà una decisió objectiva, no política ni bilateral amb Catalunya, com si solucions polítiques fossin dolentes, com si la negociació bilateral no fos el que va practicar Aznar amb Pujol el 96. Mentrestant, atrapats en la lògica de retallar sí o sí, ens entretenim mirant el dit i no la lluna, i apliquem pedaços a un model de finançament institucional que requereix de solucions estables i suficients, especialment pels grans oblidats, els ajuntaments.
Què diuen la resta de mitjans sobre aquesta reunió dels barons del PP? Informa Xavi Pérez.
El director de La Vanguardia, José Antic, titula el seu bitllet d'avui amb un "El problema sanquista". Parla d'una fugida endavant del govern espanyol que ja permet, de fet, sobre el paper, un dèficit asimètric no oficial, i conclou que el límit acabarà sent el que pacti Cristóbal Montoro amb els consellers autonòmics. A El Periódico llegim que les autonomies complidores amb el dèficit han de saber que a llarg termini la simetria també els beneficiarà, una simetria que, per cert, el diari diu que el govern espanyol ja entén. El Mundo diu que ni molt menys es pot donar per acabat el desencontre entre autonomies i Estat. Passi el que passi, el diari considera que farà de mal veure que uns ciutadans, per un cantó, assumeixin sacrificis, mentre que l'Estat autonòmic, per l'altre, continuï sense primar-se. Per això demana Rajoy que digui prou i es planti davant d'Artur Mas. El Mundo opina que la Generalitat encara té molt de marge per retallar. D'altra banda, llegim a La Razón que complir el dèficit és la prioritat i destaca, però, que sense un dèficit asimètric el risc d'efecte contagi és real i més perillós encara en època de recessió econòmica. A l'ABC li sembla estrany el debat del dèficit asimètric en el cor del Partit Popular, perquè diu que li és aliè a la seva trajectòria, sobretot si la demanda ve de Catalunya, que per un cantó diu que té arruïnats els serveis públics i per l'altre no escatimen sobiranisme. La solidaritat entre territoris és imprescindible i en temps de crisi, subratlla l'ABC, innegociable.
I ahir José María Aznar va presentar un llibre. No podia ser ni una novel·la ni un assaig polític, no. Per la seva alçada de mires, Aznar necessitava alguna cosa més. No és un llibre, en són molts. Biografies polítiques. I es va quedar sol, molt sol. Ni un sol ministre, ni un tri representant de la plana major del PP es va voler deixar veure amb Aznar en l'acte públic d'ahir a la tarda. Després de la col·lecció de cleques que fa una setmana va enviar Rajoy en Prime Time i Antena 3, ara diu que és una injustícia acusar-lo d'anar contra el seu successor.
Yo no estoy contra nadie. Estoy con los españoles. No más que nadie, pero tanto como el que más. Como uno más de los que quieren hacer posible que España supere este desafío, con la plena conciencia de que es uno de los más acuciantes y exigentes de su historia y con la confianza que siempre he tenido en los españoles.
Això sí, aquest senyor que fa por va insistir que l'Estat necessita més reformes i assegura que continuar com fins ara és perdre el temps i perdre l'oportunitat de sortir de la crisi. La reforma capital, subratlla el senyor, és la de la Constitució per reforçar, sobretot, la unitat d'Espanya. Escoltem el comentari que assigna ara el Tian Riba.
José María Alfredo Aznar López hauria d'encarregar a la FAES un estudi sobre el complex d'Èdip, que els agafa els dirigents d'un partit quan l'anterior líder es converteix en un gerro xinès, o en la llengua pròpia de la Maceta Central Ibèrica quan l'anterior líder es converteix en un pongo. ¿Dónde lo pongo? Freud parlava de la simultaneïtat de desitjos amorosos i hostils cap als pares i més concretament de la necessitat d'eliminar el pare. Episodi, per cert, que es desenvolupa en l'anomenada etapa fàl·lica. I no és un fenomen exclusiu del PP. També el pare de la pàtria es queixa en privat que Mas no li demana consell i Felipe va tenir atacs de banyes amb Mr. Magorio. Aznar és ara, metafòricament, un senyor amb boina, abric i una branca de romaní a la boca que es mira les obres des de darrere d'una tanca de ferro i remuga que ell ho faria millor. Don Pelayo somia amb la reconquista o almenys en mantenir el sistema canovista de turnisme en el poder a major glòria de l'oligarquia. Però el Museu de Cera de Madrid, autèntic baròmetre de la salut política en els últims anys, el Lord Voldemort del PP està al magatzem al costat de Jaime de Marichalar i Isabel Pantoja. Un pongo.
I 11, l'alcaldessa de l'Hospitalet ha tirat pel dret i ha començat una campanya contra la independència. La socialista Núria Marín ha engegat la maquinària repartint octavetes per tota la ciutat. Una iniciativa que va al marge del PSC però que té el suport de la direcció del partit, segons han confirmat a RAC1. Els pamflets diuen que pels socialistes la prioritat ara és donar resposta als problemes dels ciutadans, que és un clàssic, i no fer una consulta sobiranista. A tot plegant ha parlat la mateixa alcaldessa en una entrevista a RAC1. Informa Mireia Garolera.
Núria Marín diu que ha fet la campanya per subratllar quin és el paper del PSC en tot el procés de consulta i aclarir les idees als veïns.
Estem d'acord amb el fet que els ciutadans puguin anar a votar, decidim tots plegats què volem fer en d'aquest país, però nosaltres no estem recolzant la independència. I això molts cops també és cert que es pot confondre, no?, entre què és el dret a decidir, què és la independència, què és el model federal i què és el que tot això significa.
Altres fonts socialistes asseguren que es tracta d'una campanya que té per objectiu combatre les crítiques que està rebent l'alcaldessa per part tant de l'Assemblea Nacional com també de Ciutadans, els uns a favor de la consulta i els altres en contra.
Pere Navarro i el seu entorn asseguren estar informats en tot moment dels passos de Marín, ho emmarquen com una iniciativa específica de l'Hospitalet, però no descarten que s'escampi a d'altres municipis. Dues lectures. El dret a decidir és precisament això. És a dir, el sí, però també el no. El no, però també el sí. Per tant, si hi ha alcaldes que s'abanderen amb l'estelada, n'hi ha d'altres que ho fan amb l'espanyola. I, per tant, des d'aquest punt de vista, està molt bé. I, per tant, molt a favor del gest de l'alcaldessa de l'Hospitalet. Ara bé, una altra cosa són les ideologies dels partits. Allò que sí, però no, no, però sí. Si el PSC es queixava que la consulta estava dirigida institucionalment cap al sí, ara hi ha alcaldies que es dirigeixen també institucionalment cap al no, com és la de l'Hospitalet. Per cert, atenció al que llegim al Mundo. Alfonso Guerra, que aquests dies presenta les seves memòries, afirma que Baltasar Garzón, fitxatge estrella del PSOE per les eleccions del 93, recordareu, volia cobrar la feina del partit en diner negre. El fet és que Garzón havia de deixar la feina de jutge mesos abans de les eleccions i, per tant, estaria un temps sense cobrar. I va demanar-ho cobrant bé. Guerra prova a dir que el partit seria solidari amb ell, sempre i quan tot fos legal, en A. I Garzón va insistir perquè fos en B. Guerra va respondre que si no eren A, no hi hauria pagament. I, literal, sembla que Garzón va acudir a una altra institució, aquest cop amb èxit. Llegim això al Mundo, com també llegim una columna, una tribuna, que déu-n'hi-do, és la lectura que em fa de la situació de Catalunya Jorge de Esteban, que és el president del Consell Editorial del diari El Mundo. És una pàgina que parla de la independència catalana. Primera part, n'hi haurà, per tant, com a mínim una segona. I diu que hi ha quart de punts decisius per veure aquesta independència catalana. Diu, el primero comienza en el mismo proceso constituyente cuando se planteó la solución que había de darse para la mejor integración del País Vasco y Cataluña en España. Sin considerar las diversas opciones que se contemplaron, se acabó imponiendo la peor. Esto es, se decidió adoptar un modelo inspirado en la Constitución de 1931 para organizar territorialmente el Estado, reivindicado por los partidos nacionalistas. El segundo peldaño consistió en utilizar la lengua propia como un poderoso instrumento para lograr la homogeneidad que era necesaria en su búsqueda de la independencia. Esta política, aun siendo claramente inconstitucional, como señalan algunas sentencias del Constitucional o del Supremo, se consolidó gracias a la complicidad de algunos gobiernos de Madrid. Pero la inmersión no afectaba solamente a la enseñanza, sino que también se llevaría a otros ámbitos, con el intento de convertir la lengua catalana en la hegemónica en la comunidad autónoma. Surgieron así varias televisiones en catalán. Se impusieron multas por rotular los comercios en español. Se obligó que todos los documentos oficiales se presentaran solo en catalán. Un tercer peldaño se refiere a la difusión y consolidación de los símbolos propios de Cataluña. Desaparecen de este modo en multitud de ayuntamientos la bandera española. Multiplicándose la señera, se celebra el Día Nacional de Cataluña y se canta el Segadors como himno nacional. Del mismo modo se lleva a cabo una política de manipulación de la historia para convencer de que Cataluña es un país diferente de España. Y el cuarto y definitivo peldaño se había consumado en el 2006 gracias al apoyo irresponsable de Zapatero con la elaboración de un nuevo estatut que nadie había exigido salvo los nacionalistas catalanes y Pasqual Maragall. Y acaba de ir, los nacionalistas han dado todos estos pasos porque el gobierno central ha dejado hacer, o bien porque las medidas que se tomaron en su contra no fueron eficaces o no se acataron en Cataluña. La cuestión que se plantea entonces es si cabe algún una solución para evitar el secesionismo catalán, materia que exige un nuevo artículo. Seguirem informant. Les agressions dels Casuals durant el judici d'ahir a l'Audiència de Barcelona sembla que no quedaran impunes. El tribunal envia la gravació de les càmeres de seguretat al jutjat de guàrdia perquè es castigui els autors. En un cas sense precedents, els 27 acusats, membres de la branca més radical dels Boixos Nois, es van enfrontar cops de puny amb els Mossos. La jutgessa prova a evitar mesures dràstiques i ha acceptat que finalment puguin seguir el judici com si res. N'informa Toni Muñoz.
El judici dels Casuals, després d'un mes i mig, entra en la recta final. Ahir la Fiscalia havia de llegir les seves conclusions i demanar les penes per cadascun dels acusats. Atenció, però, que hi havia a la sala, va quedar palès al minut 1. Els Casuals van insultar i amenaçar els periodistes que entraven a gravar i un d'ells, des del banc, va començar a cridar denunciant el gran desplegament de la policia. A diferència d'altres dies, els agents dels cossos especials dels Mossos els van custodiar a l'entrada a la sala. La jutgessa el va fer fora i la resta d'acusats es van aixecar també per abandonar el tribunal. Els Mossos van intentar frenar-los i els Casuals van respondre amb empentes i cops. El resultat, 4 agents i 3 acusats contusionats i la sessió suspesa. La fiscal va demanar que en el que queda de judici els acusats no poguessin assistir pel perill d'un nou ball de bastons. La jutgessa, però, els va cridar un per un per demanar-los que es portessin bé.
Compromete a guardar el debido respeto a la sala, a no hacer exclamaciones ni comentarios y a estar en silencio y a cumplir todas las órdenes que le dé este tribunal hasta la última palabra, pues puede usted sentarse.
La sala de l'audiència ha denunciat els fets per si hi ha hagut delicte de desordre públic i desacatament a l'autoritat.
A dos quarts de nou tertúlia amb José Antic, Josep Soler, Albert Montagut i avui s'estrena com a tertulià el Món Arracú qui va ser delegat del govern a Londres i actualment membre de l'Scottish Party, Xavier Solano. Amb ell parlarem del hooliganisme d'Anglaterra. Impassible, tranquil, penedit, amb una mirada que fa por. Així es va veure l'assassí en sèrie d'Olot, Joan Vila, en el judici que va arrencar a l'Audiència de Girona. El Zelador va admetre que va emmetzinar 11 avis de la residència geriàtrica La Caritat i que ho va fer per escurçar-los el patiment i ajudar-los a morir.
Una cosa que quedava entre ella, de la víctima, i jo.
Era una cosa que quedava entre la víctima i vostè.
Sí, jo pensava, ara li donaràs un bon cel, ara estarà bé. Fins ara m'ha costat molt entendre-ho, que els estava cometent un assassinat, però jo sempre he pensat que els ajudava a morir.
Depressiu i obsessiu, Joan Vila va confessar que no es prenia la medicació que li havia receptat el psiquiatre i que bevia vi durant el temps en què va cometre alguns dels seus crims. El judici, que ha aixecat molta expectació, el segueix la Bàrbara Julba.
El Zelador va insistir que estimava molt a les seves víctimes i va confessar que estava penedit, sobretot de les tres últimes, perquè les havia vist patir molt després de fer-los ingerir àcid desincrustant i lleixiu. A la resta va donar-los còctel de medicaments o sobredosi d'insulina. Vila va assegurar que no tenia cap intenció de fer-los mal i que no era conscient que cometia assassinats. Va negar haver planificat cap dels crims.
¿Usted pensaba que muertas estaban mejor que vivas?
Yo sí, sí.
¿Y por qué? Perdone la pregunta, pero ¿por qué no las mató todas de una vez?
Es que yo no tenía ningún plan de... Ahora voy a matar a esta, mañana voy a matar a la otra, nada.
Avui està previst que declarin testimonis de la residència geriàtrica i familiars de les víctimes.
El dia clau serà el 6 de juny perquè els pèrits presentaran les proves psicològiques i psiquiàtriques del Zelador. L'endemà hi haurà el veredicte del jurat popular. Recordem que el fiscal demana 194 anys de presó. La defensa ho rebaixa a 20 anys de llibertat vigilada perquè sosté que tenia una alteració psíquica. A partir d'aquesta setmana es tramitaran cada dia una mitjana de 120 certificats d'eficiència energètica, un document obligatori per vendre o per llogar un pis que els classificarà de l'A a la G, segons siguin més o menys sostenibles. I la Generalitat calcula que cada any se n'expedeixin entre 40 i 50.000. Això requerirà un exèrcit d'inspectors que sortiran de 4 col·legis professionals, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials, arquitectes i aparelladors. Des de la Generalitat asseguren que hi ha mans de sobres. N'informa Cristina Solies.
El certificat obligatori a partir de dissabte tindrà un cost per qui vulgui vendre o llogar un pis. La Generalitat no concreta quan costarà i li troba la part bona. Destaca que els interessats tindran des d'ara una informació extra sobre la casa i els propietaris sabran què poden fer per reduir el consum d'energia, tot i que les recomanacions no són vinculants. L'Associació de Propietaris de Catalunya sospita, en canvi, que hi pot haver un altre objectiu al darrere de la mesura. El seu president, Sergi Llagostera, ho ha denunciat a RAC1.
Evidentment, tot té per fer calaix, per donar feina, potser també en un sector de la construcció que en aquest moment no té feina, que són aparelladors, arquitectes i enginyers. És una informació que es dona en el que entra, en el que lloga o el compra, però en efectes pràctics no serveix per res.
Els propietaris també critiquen que se'ls encolomi ara una nova despesa i creuen que el certificat d'eficiència energètica pot tenir duplicitats amb la cèdula d'habitabilitat.
Quant costarà aquest certificat? La Generalitat no confirma ni desmeteix la xifra de 200 euros que publicava el diari Expansió. I les multes, doncs el govern català tampoc no es mulla amb la forquilla que anunciava el diari, de 3.000 a 600.000 euros. En parlarem a partir de les 10 amb Juanjo Escobar, cap de Relacions Institucionals de l'Institut Català de l'Energia. Aquest matí comencen a declarar els jutjats de Reus els 13 regidors de l'anterior govern municipal tripartit acusats d'avalar de manera irregular una de les empreses del holding municipal Innova. Ahir mateix l'actual alcalde ja va anunciar que Reus suprimirà Innova. Pels jutjats també passarà l'exalcalde Lluís Miquel Pérez. Justament ahir va dimitir com a membre de l'executiva nacional del PSC. Tarragona, Esteve Giral.
L'actual govern municipal, ara en mans de Convergència i Partit Popular, intenta marcar diferències amb la gestió de l'Ajuntament quan manava PSC Esquerra Iniciativa. L'alcalde, el convergent Carles Pellicer, donava per mort el polèmic holding d'Innova i ho feia poques hores després que es fes efectiva la renúncia com a membre del comitè executiu del PSC de l'anterior alcalde Lluís Miquel Pérez. Jaume Collboni, portaveu socialista.
Estem convençuts de la correcció en el comportament dels companys i les companyes que han estat encausats en aquest cas i agraïm i mostrem la solidaritat també amb el conjunt dels companys i companyes de Reus que han estat encausats.
Tot plegat abans que aquest matí comencin a desfilar pels jutjats de Reus els 13 regidors de l'anterior govern municipal. El torn de l'exalcalde arribarà, però, demà passat.
Per cert, que la dona d'Oriol Pujol reconeix que va cobrar 200.000 euros d'una empresa vinculada a la trama dels ITBs. Ana Vidal va declarar com a testimoni i va admetre que va assessorar la consultora Alta Partners en el procés de deslocalització, és a dir, de portar fora de Catalunya les empreses Sharp, Sony i Yamaha. Vidal també va explicar que té un compte amb el cap d'aquesta empresa, Sergi Alsina, i va justificar que és per pagar les despeses comunes de les cases que tenen porta a porta a la Cerdanya. I la notícia optimista amb l'heroi Merlín és per Juan Celada, amic d'aquest programa, que ens va voler acompanyar, recordareu, aquest passat 24 de desembre l'especial És Nadal al Món des del Palau de la Música Catalana. El Palau ens va seduir amb el seu The Blue Remain.
Ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got a worry in the world, but the blues remain.
Recordo el gran Risto Mejide piulant després d'escoltar-lo aquí al Món RAC1, que havia descobert un que podria ser un gran de la música. Doncs bé, Juan Celada estrenarà disc el dia de Sant Joan, el 24 de juny, però un mes abans, aquest músic de Madrid que viu a Londres des de fa anys, regala a RAC1 un mes abans el seu nou treball. El seu primer senzill es diu Boat Out i sona en l'estrena així.
Boat out on the water, boat out at sea, push the boat out, paddle to the shore, one day I'm gonna get ahead of me and test the water with faith. I see me walking a tightrope, dancing between love and hate, swimming in the
Però n'hi ha més. Aquesta cançó que sentirem ara, Follow the River, dona títol a l'àlbum. Follow the river and the tide sweeps on five feet. Follow the river tonight. L'àlbum s'ha finançat gràcies al micromecenatge, l'aportació dels seguidors de Celada, per més gravar temes com aquest Heartbreak. Juan Celada ja ha posat data al primer concert de presentació, el 27 de juny a la sala Orange Café de Madrid. Aviso, és el primer concert que té a Catalunya, ara, a les 8 i 24 minuts d'aquest dimarts, no en té cap.
Canviar la pintura de la sala d'estar. Quina bona idea. Reformar la cuina o el bany. Quina bona idea. Renovar la decoració de la llar. Quina bona idea. I fer-ho tot al millor preu. Quina bona idea.
A l'Heroi Merlin tens centenars d'idees amb la millor relació qualitat-preu. Vine a descobrir l'àmplia gamma de productes a l'Heroi Merlin Badalona, La Maquinista, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Tarragona. L'Heroi Merlin. Dona vida a les teves idees.
I si és a Catalunya avui, és Jamie Colom. I més concretament, aquest matí serà aquí, al Món a RAC1. Hi viuen al Sinatra amb bambes i que de cada concert en fa un espectacle únic. Ara treu un nou disc que es diu Momentum. Will you confess when it lived inside all of your progress? Used to help you keep going and think less. Tindrem Jamie Colom a partir de les 11 i també hem afinat el piano, no fos cas que li agafessin els 5 minuts i en regalés alguna cançó aquí al Món a RAC1. I avui des de les botigues, a les botigues tenim dret a fer l'animal. És el primer àlbum en directe dels Amics de les Arts. El mateix dia en què l'àlbum s'ha col·locat en el quart lloc de vendes a l'iTunes de tot l'estat, superant la banda sonora de Searching for Sugar Man, un directe que ha de servir als fans dels Amics de les Arts per pair millor l'espera fins a un nou treball d'estudi que, atenció, no arribarà ben bé fins la primavera del 2014. Ens ho explicava ahir en Ferran Piqué.
Per nou disco, sí. Sí, sí, per nou disco i per futurs concerts han d'esperar. Fins a llavors no crec que traguem el cap.
Res de res?
Res. Hem dit que no, i llavors tenim aquesta sort que podem fer això i és com ens agrada treballar i com estem més a gust i com creiem que poden sortir millors cançons per poder fer un millor disc i poder fer una millor gira encara l'any que ve.
Això sí, a mitjans d'aquest mes de juny tornarem a sentir parlar dels Amics de les Arts. Serà quan es presenta el Mundial de Natació. Ells són els que han fet la cançó oficial, l'himne d'aquest campionat. Es titularà La ciutat entre dos blaus, jugant amb el color del cel i del mar. Tindrà dues versions, en català i en anglès, i aquest cap de setmana en gravaran el videoclip sota l'aigua. Després d'una gira exitosa, els Amics han guanyat tot el dret del món a fer l'animal. Sense autocrítica i amb una barcelonitis que no el va permetre usar la paraula Barça en tota l'entrevista, Florentino Pérez ha passat aquesta nit per la SER. Pérez diu que el fitxatge de Neymar pel Madrid era prohibitiu i ha assegurat que incorporar el brasiler hauria requerit d'una inversió estratosfèrica.
Pues bueno, primero yo quiero decirle que me parece un magnífico jugador, ¿eh? Sí, si hubiera podido ficharlo en unas condiciones que no alteraran el ecosistema del club, sí. Nosotros, los cálculos que hacíamos, llevando todo, digamos, con todos los temas fiscales y tal, a nosotros nos salía por más de 150 millones de euros.
És com llançar a dir, el Barça ha fitxat un jugador que jo no podia pagar. Imagineu-vos, diu ell això. Evidentment, esperem la roda de premsa, o bé del president del Barça, Sandro Rossell, o del vicepresident econòmic, Javier Faus, per poder explicar el preu que de Neymar, tot i que, evidentment, la pataleta de Florentino Pérez amb aquestes declaracions en cap moment ha fet autocrítica i ha restat importància a les situacions de tensió que ha creat Mourinho les tres temporades. També de l'episodi del dit a l'ull.
Yo he visto algún entrenador del Madrid hacer algún corte de mangas. ¿Y qué pasa? ¿Y ha perdido la imagen o qué? O sea, es todo Mourinho. Todo lo que se equivoca, Mourinho, que se equivoca y que además él lo sabe y pide disculpas. Eso va a transformar la historia de 111...
¿A cuántos entrenadores del Madrid ha visto usted meter el dedo en el ojo a otro?
Pues tampoco hacer cortes de manga. Y cuando uno se equivoca, pues reconoce que se ha equivocado y todo el mundo tiene derecho a equivocarse.
És un corte de mangas és lamentable. Un dit a l'ull és impresentable i sancionable i tot el que el vulgui dir. Defensar i comparar una botifarra amb un dit a l'ull amb un altre entrenador em sembla fora de lloc per part de Florentino Pérez, que va dir que Casillas era el millor porter del món i espera que retiri el Madrid. I també va dir que Cristiano no ha tingut mai cap problema amb ningú del club. Mentida. Mentida. Escoltem el comentari que signa el cap d'esports de RAC1, Raúl Llimós.
L'home del Never 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 va oferir a Nito un recital d'obviar la realitat i d'enviar pilotes fora digne d'un ésser superior, com el Florentino dels vells temps. No va passar de puntetes per tots els focs de Mourinho, no. Em va passar olímpicament com si fes 30 anys de l'estada del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu. Ni penediment ni autocrítica. Complicitat desacomplexada, com sempre. Fugida cap endavant i aposta preelectoral per un galàctic com Zidane per dirigir la parcel·la esportiva del club. Qui dia passa, any empeny. Ah, i 40 segons mal comptats dedicats a Neymar dient una de les poques veritats de la nit, que li hauria agradat fitxar-lo.
Per cert, que segons ha pogut saber RAC1, el Barça ha demanat Víctor Valdés un preu de traspàs de 15 milions d'euros. Víctor té una important oferta del que serà el club de l'estiu, el Mònaco, equip que acaba de pujar a la primera divisió francesa i que serà un Falcao, per exemple, clar, aspirant a guanyar el títol de Lliga. Per cert, que ara, perquè parlaven de Neymar, segons Mundo Deportivo, el Barça el presentarà dilluns de la setmana que ve.
La xarxa Volvo Catalunya patrocina aquest espai.
Repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu. En Joan Lluís García, Míriam Vallvé i els esports amb l'Albert Ferran.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 51 anys trobada ahir a casa seva, a Valls. Els agents van desplaçar-se al pis després que companys de feina de la víctima alertessin que feia dies que la dona no donava senyals de vida ni anava a treballar. Algunes fonts asseguren que el cos presentava signes evidents de violència. No hi ha cap detingut.
Avui hi haurà la segona cimera en defensa de la llengua en menys de 6 mesos. El rebuig a la llei Wert tornarà a reunir aquesta tarda el president Mas, els partits que donen suport a la immersió lingüística i la comunitat educativa. L'objectiu és que surti un front comú en defensa del català i contra la invasió de competències.
La possibilitat que dona la nova llei d'emprenedors de no pagar l'IVA fins que no s'hagin cobrat les factures pendents castigarà la caixa dels governs autonòmics. Els càlculs són que l'any que ve deixaran d'ingressar 500 milions d'euros, tot i que el govern espanyol promet que ho acabaran recuperant el 2015.
És el moment d'una edició de Volvo fora de sèrie. Ja pots aconseguir un Volvo XC60 D3 Kinetic Premium Edition amb un equipament únic. City Safety, seients calefactables, parts de xenó, sistema de navegació integrat i a un preu irrepetible, 30.350 euros. Corre pel teu Volvo XC60, edició molt limitada. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
I la resta dels esports, en Repsol.
A l'NBA, els Grizzlies de Marc Gasol han posat punt final a la temporada després de perdre la final de la Conferència Oest contra San Antonio per un global de 4-0. Aquesta matinada han perdut també el quart partit per 86-93. Encara en bàsquet, el Barça Rigel té aquest vespre 8:45 un caixa o faixa al Palau. Ha de guanyar l'Uxue Bilbao si vol classificar-se per les semifinals de la Lliga Endesa. I en hoquei patins, el Barça ha derrotat aquesta nit a Liceo per 4-2 i se situa a 3 punts de l'equip gallec quan falten 2 jornades per acabar la Lliga. El club blaugrana ha anunciat la renovació del tècnic Ricard Muñoz per una temporada més.
Porto 20 anys de mecànic i al meu taller veig cada dia motors amb problemes d'acceleració, estrebades i emissions provocats per vàlvules brutes. Per això jo faig servir només carburants Repsol, perquè mantenen les vàlvules netes i cuiden el meu motor. Amb aquests carburants t'estalviaràs molts problemes.
Carburants Repsol cuiden el teu motor.
Ahir a aquesta hora us parlàvem del nou anunci d'Estrella Damm. Aquest any és el de la paella que munten els Love of Lesbian. L'anunci ha tingut molt èxit, més de 500.000 de visites al YouTube, però ha nascut amb una doble controvèrsia. La primera va ser arran d'un tuit de la direcció d'emergències en què es deia literalment: mediterràniament hi ha coses que no convé fer. A l'estiu, a prop del bosc, fer foc, igual 600 euros de multa com a mínim. Clar. Oh, les coses com són. I això és perquè l'anunci es veu que els protagonistes preparen la paella amb unes brases a terra. Emergències va admetre posteriorment que pel rodatge de l'anunci es van concedir tots els permisos pertinents, però recorden que des del 15 de març no es pot fer foc a menys de 500 metres d'una zona de boscos. I l'altre debat que ha generat l'anunci és sobre la preparació de la paella. I és que les imatges es veu com els Love of Lesbian posen ceba al sofregit. I això, segons els gastrònoms, sí que no. Ceba al sofregit de la paella, no. Mai, diuen. Això sí que és motiu de multa i de les grosses. A la paella, diuen, no s'hi posa ceba.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.